Together. Els resultats, les cròniques del partit, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
Zona Mixta, un magazín presentat per Ivan García.
Hola, molt bona tarda, cap de setmana de contrastos, dues victòries per dues derrotes. Derrotes del Futbol Club L'Escala per 2-1 al camp del Gramenet Milan i també derrota del sènior masculí contra el Ripoll, 91-84. Victòries del sènior femení davant del Porqueres, 39-47, i victòria també del Serra L'Escala per 2-4 contra l'Irun Lecaenea. Ampliem els titulars en forma breu. Un programa amb Basili Gironès a la redacció, amb Joan Brugués, el control tècnic, i qui us parla, Ivan García. El Futbol Club L'Escala va perdre l'oportunitat de ser segon després de punxar contra la Gramenet Milan en un partit en què els locals es van imposar els visitants per 2-1. El primer gol va ser de la Grama en el minut 11. A la represa, en el 72, els locals posaven el 2-0 i en el 89 Lluís Ferrer va posar el 2-1 definitiu. El Futbol Club L'Escala va acabar amb dos jugadors expulsats, Xavi Casagran i Marc Gasull. Amb aquest 2-1, el Futbol Club L'Escala ha passat de ser tercer a ser cinquè abans de rebre diumenge el Tecnofutbol. Escoltem l'entrenador de l'Escala, Pito Batlle, i també escoltem el tècnic de la Gramenet Milan.
Per tant, enfadat perquè era un dia que era important, perquè ens podíem posar segons, perquè en teníem moltes ganes, però no ha pogut ser. Que no som un equip que anem sobrats en quant a nivell de qualitat i en quant a nivell de moltes opcions de treball. Hem tingut un mal dia, com va passar a Montcada, com va passar a Lloret, i quan juguem d'aquesta manera, lògicament som un dels pitjors equips de la categoria. Punt negatiu avui, punt molt positiu tot l'any. Només faltaria, només dir que avui no han estat bé, ni jo tampoc, i que ningú es descarti que tocarem els nassos tot el que queda de temporada, perquè quan aquest equip el piquen s'aixeca més fort. Sí, toca tenir el futbol, sí, tenim moltes ganes de que vinguin. Un equip que ens va tillar de joc simple, doncs sí, tenim ganes de defensa d'avui, tenim ganes que aquesta gent parla tan malament de nosaltres que vegin que no som tan simples, sinó que som un equip molt treballat, que sap molt bé el que fa i que el dia que no ho fa horriblement com avui.
Bueno, tots els rivals que han passat per aquí no han tret els 3 punts, sempre diuen que han estat molt fluixos. Jo crec que és una mica que nosaltres som un rival incòmode des que hem arribat, excepte el Sant, sempre hem competit bé i, bueno, i jo crec que més que una mala escala, que som un rival incòmode a dia d'avui. Els jugadors són per estar molt més amunt del que estem, però bueno, vam entrar en mala dinàmica al principi, després amb la nostra arribada hem agafat bona dinàmica, ara sembla que dubtàvem una mica, però bueno, sembla que avui hem tornat a competir bé.
En bàsquet, cara i creu, derrota del sènior masculí a Ripoll, 91-84. Els de Raúl Costell i Xavi Jaén ara són novens, abans de rebre dissabte el Manlleu, el 15è classificat. El sènior femení va retrobar-se amb la victòria a la pista del Porqueres. Les blavetes van imposar-se 39-47 abans de rebre dissabte a les 8 a Blanes. En tenis taula, nova victòria del Serra L'Escala a la divisió d'honor i ja en van 16. Els escalencs van imposar-se per 2-4 a l'Irun Lecaenea i continuen ferms a la primera posició. El primer partit del Serra L'Escala serà el proper 14 de març contra el Calella. I per últim, els escalencs Xavi García i Pol Morral participen per primera vegada a la 7a edició de la Pandarreit, una prova equiparable a un rally París-Dakar amb el requisit que el cotxe ha de ser un Fiat Panda de tota la vida. La prova comença dissabte a Madrid, però oficialment la prova s'inicia al Tànger. La Pandarreit es farà al Marroc, on els participants aniran de nord a sud i d'est a oest i constarà de 7 etapes fins a arribar a Issaouira. Avui en parlarem amb Xavi García i Pol Morral. Repassats els titulars, comencem el programa d'avui, dilluns 3 de març de 2015. Bé, doncs comencem la secció d'entrevista. Avui parlem de la Panda Raids. Avui ens visiten Xavi García i Pol Morral. Pol, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bueno, quina aventura, no?, en la que us heu apuntat.
Sí, déu-n'hi-do. Estem ara allà a la recta final. Acabant de preparar el cotxe. Aquesta aventura, perquè la gent es faci una mica la idea, és com un rally París-Dakar per aficionats, amb la característica de que es fa el requisit bàsic és de que el cotxe que participa ha de ser un Fiat Panda de tota la vida. I bé, això, el Panda té lloc el Panda Ride té lloc al Marroc. Comença la sortida a Madrid, però la prova oficialment comença a Tànger, després baixa per l'Atlas fins al sud del Marroc. En allà creuem d'est a oest fins a la costa, que és on acaba, a la ciutat de Sauira.
Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ens comentava ara, sembla que ho hagi fet tota la vida, però certament és la primera vegada que hi participeu, no?
Sí, sí, sí. Per nosaltres, la primera vegada, serà tota una aventura. No sabem ben bé què ens hi trobarem. La gent explica, parla una mica de què hi ha, però realment anem a el que és una aventura en si.
Què us ha motivat a participar a aquest tipus de proves? Perquè estàvem parlant doncs, que és la setena edició, per què no va ser la primera i ha sigut ara, aquesta setena? Què us ha dit per dintre que ha de ser ara i no fa des de l'edició número 1? Per què ara?
Bueno, aviam, tot és una mica un cúmul de circumstàncies, no? De casualitats. Jo personalment, ja des de la segona edició, ja sabia que van començar a crear aquest event, però sabia que feien això, em feia il·lusió participar, però no passava d'aquí. Va ser més cosa d'en Pol, que fa cosa d'un parell d'anys, un any i mig, va ser que es va posar en contacte amb mi i m'ho va proposar, i tinc clar, i en Pol ens coneixem de tota la vida, i tinc clar que si havia de fer això havia de ser amb en Pol.
Pol, suposo que també estaràs d'acord, no?, que potser quan us va ocórrer aquesta ocasió per fer la Panda Raid, tu també vas pensar en Xavi?
Sí, sí, clar, totalment. Si es tracta de fer una aventura amb algú i a més en aquest cas amb el tema del motor. En Xavi fa poc que amb en Jordi Serra porten al taller motor l'escala. Això ens donava una facilitat increïble a l'hora de tindre un cotxe, poder-lo preparar, poder-lo treballar per deixar-lo a punt per posar-lo al dia, perquè realment és una prova que sembla que no, però per un cotxe d'aquestes característiques és una prova molt exigent, que li genera un desgast important, llavors s'ha de tindre el cotxe ben a punt.
Quan, clar, certament estem parlant d'aquesta setena edició, que es farà del 7 al 14 de març, quan decidiu apuntar-vos-hi? Quan parleu, hem de fer aquest tipus de proves? Perquè, clar, accepteu, per exemple, que sou parella i tal, però s'ha de preparar un cotxe, s'ha de preparar físicament. Vull dir, quan és el moment que decidiu dir...
De fet, això va ser, quan vaig engrescar en Xavi, va ser perquè un altre conegut meu em va parlar d'aquesta prova. Jo no la coneixia, en Xavi sí que fa temps que la coneix, però jo no la coneixia. I vaig veure un vídeo per YouTube i vaig dir, ostres, això és l'oportunitat perfecta per córrer una aventura que difícilment hi participaria en unes altres circumstàncies. Llavors va ser, tu escolta, Xavi, això és molt xulo, això ho hauríem de fer. I a partir de llavors vam començar a mirar a veure si trobàvem algun panda que complís les característiques. Sí que teníem clar, poden participar pandes 2x4 i 4x4. Ens interessava participar en 4x4 perquè dona moltes més possibilitats i és com una mica més de, dona una mica més de nivell a la prova. I llavors tranquil·lament ens vam posar a buscar un panda sense pressió. En vam trobar un així de casualitat abandonat en un taller a Valls, a Tarragona. Ens van contactar, penso que va ser, ho vam veure inclús en una fotografia allò que hi havia un anunci d'un altre cotxe, per casualitat van dir, mira, ostres, un panda aquí darrere d'aquesta foto. En Xavi va trucar, s'hi va posar en contacte i sí, sí, vam quedar amb el preu, el vam baixar a buscar, vam pujar des de Valls sense saber si ni doncs els arribaríem a l'escala, perquè clar, tots aquests cotxes ja tenen 20 anys i més, no sé quan deu tenir ara el nostre, el tindré 21 anys té. I bueno, un cop amb el panda aquí a l'escala va ser mirar, fer una llista de coses que havíem de posar a punt, inscriure'ns a la prova i ja amb la data fixada tot bé ha vingut encarrilat.
Ens comenta que el cotxe el vau haver d'anar a buscar fins a Tarragona. El cotxe és a l'escala, entenc, per tant.
Sí, sí, el cotxe el tenim aquí i, bueno, de fet, acaba que el veiem, ens fa molta il·lusió veure'l i ja la primera aventura, ja que, o sigui, encara no ha començat la prova i la primera aventura ja va ser anar a buscar el cotxe sense saber que ens trobaríem, sense poder inspeccionar-lo gaire, simplement fer un vistasso i dir, bueno, va, ja, quasi que el vam comprar més per il·lusió que per l'etapa. Tot i això, realment estava el cotxe dins de les possibilitats, estava força bé. I dir, bueno, va, ara anem cap a l'escala, ja si hi arribem, no?
O sigui que la primera etapa no serà el dia 7, sinó que va ser en el moment en què vau adquirir el cotxe, no?
Sí, sí, ja etapa 0 va ser.
Era l'etapa preinicial, no? Aviam si arribava almenys cap a l'escala.
L'etapa més sorpresa, perquè quan vam sortir d'allà el gran incògnita seria això, vols dir que arribarà a la cantonada, però no, però està prou bé. Des de que ens ha arribat el... O sigui, des que vam tindre el cotxe aquí, al final el que li han fet ha sigut totes les peces de desgast, gomes, silent blocks, latiguillos... Això ho hem anat canviant, hem posat discos de fre, hem canviat les pinces, l'hem fet embrague nou. De fet, hem desmuntat el canvi de marxes i tornat a muntar no una, sinó cinc vegades, em penso, al final. Cada vegada, imagina't que és el que és agafar un canvi de marxes i un cotxe, baixar-lo, obrir-lo. Teníem algun problemilla amb que era una selectora, potser? I què més li hem fet en el cotxe? El tub d'escape li vam canviar perquè estava oxidat, es desfeia. L'hem posat rodes de tacos per poder circular amb la sorra, per la sorra amb tranquil·litat. L'hem aixecat... 2 centímetres, em penso que és 3 centímetres, l'hem aixecat. Sempre ens dona la possibilitat de passar per llocs més complicats, com més alt és el cotxe.
Perquè la prova us diu, el cotxe ha de tenir aquests requisits, o ha sigut difícil complir-los, o heu hagut de treballar moltíssim per complir-los? Perquè clar, si la primera etapa era Tarragona a l'escala, clar, si us aquí en tant de quilòmetres que heu de fer, clar, de Tarragona a l'escala hi ha quilòmetres, però de Madrid al Algeciras n'hi ha encara més.
Sí, 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 de fet tenim calculat una mica així per sobre que sortint d'aquí l'escala, anant a Madrid i totes les etapes i tornant farem vora 5.000 quilòmetres. Llavors, clar, el cotxe, si més no, ha de complir uns requisits mínims ja simplement per nosaltres, que l'aventura està molt bé, però si podem disminuir riscos innecessaris, doncs millor. I la preparació... Ja amb l'organització ja aquest tipus de ride ja està organitzat d'una manera adaptat als cotxes que... a aquest tipus de cotxes. I llavors, clar, els requisits dels cotxes, vull dir, són bàsics simplement perquè no es trenquin amb facilitat.
Clar, una vegada tenim el cotxe aquí, ens ha comentat en Pol tot el que heu hagut de fer doncs perquè el cotxe compleixi aquestes modificacions requerides, i per tant el que diem, no?, que el cotxe ja està més o menys a punt, està a punt, no, ja? Està a... bueno, com està? Quin és el moment del cotxe actualment, ara?
Ara mateix l'estem acabant de rotular, la setmana passada el vam treure del planxista que ens el va pintar de dalt a baix. Dubtàvem si pintar-lo o no, però realment al final hem preferit gastar-nos una mica més de diners i tenir un cotxe preciós.
Però aviam, de quin color és el cotxe?
Ara és blau pitufo, no? Blau, un blau així claret, és un color curiós. Bueno, estem enganxant els adhesius, ja seria, diguéssim, el més final. Estem enclant els seients, ens hem posat uns seients així tipus bucket per anar ben agafats, cinturons de rally de quatre enganxes, què més que ens falta? Bueno, uns llums del sostre d'aquests també tipus de rally, el cobre càrter ja el tenim muntat. Bueno, falta poca coseta, la veritat, està bastant lleig ja.
Home, la prova ja és el dia 7, per tant, si avui som dos... 2 de març ja queda poc, no? Ens comentava que sí, hi ha gent que competeix en 4x2 i 4x4. Vosaltres heu optat pel 4x4 per algun motiu? O...
Aviam, dins dels diferents cotxes que poden participar, nosaltres vam triar el 4x4, perquè posats a triar, vam dir, ja que ho fem-ho bé, no? Agafem, sempre que amb un 4x4 sempre pots passar per llocs que amb els altres no pots, o els que són 4x2 es poden quedar encallats, amb aquest disminueixes el risc. A part que és més divertit i també dins de el que seria la gamma de Panda vam agafar, per dir-ho d'una manera, el més equipat, amb el motor més potent, però bueno, el motor més potent estem parlant de 50 cavalls. Però bé, tot i així, vull dir, vam intentar triar el més modern i el que poguéssim anar una mica més tranquils.
Bueno, ara ja tenim el cotxe. Amb aquest cotxe, clar, us heu d'entrenar, l'heu de conèixer aquest cotxe, no? Quines excursions heu fet per conèixer el cotxe? Quines han estat les primeres aventures? Després d'aquella etapa de Tarragona a l'Escala, on heu portat el cotxe a passejar?
Bueno, el Montgrí ens l'hem fet de dalt a baix, l'hem provat amb sorra, realment amb sorra com si estiguéssim a la platja i hem vist que el cotxe se'n surt, que no es queda clavat, això era un dels primers dubtes que teníem. L'hem enfilat, vam pujar a dalt de tot el Puigcerdà, no sé si algú ens renyarà, però bé, vam arribar fins al cim de tot i mira que realment hi ha uns trams de camí amb uns pedrots que no les tenien totes. A més, és un cotxe molt, molt, molt petit, molt estret, et permet passar per camins que dius, el primer cop d'ull sembla que puguis passar amb una bici i gràcies. Doncs no, amb el Panda realment el ser tan lleuger, tan petitet, tan compacte et permet enfilar-te per llocs realment sorprenents per un cotxe tan, tan senzill com aquest.
Estem parlant, per exemple, amb en Xavi i amb en Pol, i és que clar, aquesta prova doncs hi ha el conductor i el navegant. Ho heu decidit? Qui començarà primer la prova? Qui serà l'acompanyant? Perquè em sembla que vosaltres, no sé si altres parelles ho faran, doncs que alternareu, no? Vull dir, no conduirà només un i l'altre farà de navegant. Ho heu pensat? Qui sortirà de principi? Qui l'acabarà? Quantes hores, per exemple, fareu per etapa?
Jo crec que poder, ara es dona molta il·lusió conduir i tot això, però potser la primera etapa serà el que estigui menys cansat del camí d'aquí a Madrid. Poder serà el que simplement vull dir que tingui més ganes, com que seran molts dies i molts quilòmetres, el que tingui més ganes. Potser per començar ho farem a sorts i així no hi haurà cap discussió, no? Però suposo sobre la marxa una mica segons les ganes, o qui se senti més a gust en aquell moment, o bé conduint o bé controlant la brújula i el llibre de ruta.
Perquè de Tarragona a l'Escala el va portar els dos o no?
No, clar, per anar fins a Tarragona vam anar amb un cotxe i per tornar, clar, anàvem separats, cadascun amb un cotxe, i era jo el pan de primer, darrere jo amb el meu cotxe i 70-80 per l'autopista i jo darrere anar seguint, que dic, bueno, si es para doncs jo també pararé.
Quina aventura, no, anar a l'autopista a 70 quan es pot anar a 120?
Et van adelantant els camions, sí, va ser una pujada curiosa. El més divertit serà realment el primer dia de prova, sortir de Madrid 205 pandes, que som aquesta edició, sortint un darrere l'altre, la persona que estigui allà parada a la carretera a mig camí o per allà mig Andalusia i de cop i volta vés a arribar 205 pandes de 205 colors diferents i tots pintats i preparats per creuar el Sàhara, de ser una visió tota curiosa, la veritat. Sí.
Estem parlant que és la primera edició en la qual hi participeu. L'objectiu és modest? Quin serà l'objectiu a dia d'avui? Estem a dia 2, comenceu el dia 7. Quin és l'objectiu d'avui dilluns?
Home, l'objectiu, evidentment, com qualsevol competició, també, vull dir, quan més amunt millor. Però el simple fet d'acabar la competició sense masses problemes, perquè problemes comptem que els tindrem, segur, però simplement d'acabar correcte estarem contents. A partir d'aquí, si quedem de la meitat de classificació que va amunt, estarem molt contents.
Abans de començar a parlar de l'entrevista, en Pol m'ha dit, diu, bueno, si guanyem, almenys l'any que ve, si tornem, tindrem la prova pagada.
Sí, el primer finalista de cada edició té la inscripció pagada per l'any següent, no? Evidentment hi ha gent que fa que hi haurà anat des de la primera vegada, hi ha gent amb molt de pressupost, hi ha gent que realment és, bon, sap moltíssim. Nosaltres, com a primera vegada que participem, i inclús la primera vegada que fem una prova d'aquestes, doncs acabar la prova i no quedar els últims ja serà tot un punt.
Perquè, per exemple, estava a les distàncies. Fa algunes setmanes tenim en Gerard Marín també a la ràdio, que ens comentava, doncs, que també l'objectiu era acabar, però clar, ells són 3 mesos fora de casa, vosaltres 7 dies. Clar, el pressupost que té en Gerard no és el mateix que teniu vosaltres. Com està el tema pressupostos? Ens heu comentat que sí que teniu patrocinadors. Com es pot tirar endavant? Perquè són 7 dies que deixes de treballar, 7 dies en els que t'has de gastar benzina, de menjar, tot. Vull dir, com es tira endavant? A més, en un moment de crisi.
Bueno, aquí, bàsicament, el pressupost ha sigut les nostres butxaques. S'ha de comptar que és un rally low cost, està pensat perquè pugui participar-hi tothom. Llavors hi ha una inscripció que sí que pica una mica, que són 1.900 euros, em penso. Això et dona dret a part de la participació, l'organització et proporciona assistència, una mínima assistència tècnica durant la prova, si et quedes penjat en una bassa, bé, en un camionet i et remolquen. Amb aquesta inscripció també l'organització ens posa a cada arribada ens trobem un muntatge on hi ha una jaima gegant amb el servei de menjadors, donen sopar i esmorzar. Tots hi ha unes dutxes també, inclús. A la tenda, sí, la tenda l'han de posar, cadascú es posa la seva tenda i el seu sac de dormir. I bueno, tot el tema d'assegurança de viatge, el tema dels ferris entre la península i Àfrica també ja venen amb la inscripció. I penso que l'última nit tenim una nit hotel a Eixaguira per descansar bé després de tot el viatge.
Perquè estem comentant que és una prova, doncs, que passa al Marroc de nord a sud, després d'est a oest. Suposo que haureu vist, almenys encara que sigui per curiositat, el terreny en el qual haureu de passar amb el Panda, perquè realment, no sé si ho has trepitjat alguna vegada al Marroc, però clar, si ho has trepitjat, vale, però és que ara anem amb un panda.
No, jo no hi he estat mai, o sigui, és doble aventura, i allà realment, vull dir, vas al YouTube, poses Panda Ride, i a part dels participants que hi van, de les altres edicions, que hi pengen vídeos i demés, l'organització, de totes les etapes, cada any, posen vídeos, resums, reportatges, i amb això, jo almenys no hi he estat, però ja em faig una idea de lo que m'hi puc trobar.
Tu ens comentes que sí, no, Pol, hi has estat? Però clar, ara hi estaràs diferent, amb un panda de color
blau pitufo.
Vull dir, clar, això són al·licients per dir, va, anem-hi i ara ens anem a divertir.
Clar, la primera vegada que vaig estar amb els pares, ens portaven amb tot terrenys, amb una ruta més o menys organitzada. Anàvem a fer turisme i realment, tot i així, tinc un record del país com a una cosa totalment molt, molt Àfrica, no? Molt, molt autèntic. Clar, viure-ho d'aquesta manera que anem a viure ara, que és en plan aventura, i jo crec que tindrà inclús un al·licient molt més gran.
Que estem parlant de la Panda Raid, no? I sí que anem a fer molts quilòmetres, però anem a parlar de la jornada. Vull dir, vosaltres us desperteu i llavors què passa, Xavi? Vull dir, ve l'esmorzar o com va això? Com es desenvolupa una jornada sencera?
Home, al matí t'esperes a la tenda de campanya, t'aixeques i l'organització, estàs en un campament que està ja habilitat, muntat per l'organització. Bueno, hi ha un servei d'esmorzar, esmorzes i després et fan una mica el que és el briefing, no? Que t'expliquen més o menys la ruta del dia, no? Doncs mira, et diuen, sortirem d'aquí, l'objectiu és arribar a aquest punt passant per aquests altres punts de control. Llavors et donen el que és el roadbook, que és una mica la guia dels punts que has de passar cada dia, t'expliquen si hi ha algun algun tram complicat, per exemple, mira, aneu en compte aquest punt, que està creuant riu, o vés en compte que no us perdeu en aquest encreuament. Bàsicament això, després és agafar el cotxe, la brújula i l'aventura, començar a seguir una mica la ruta, intentar seguir la ruta que t'han marcat, durant al migdia parar com es pugui a menjar alguna cosa, o com es pugui, encara no ho sabem, ja ho veurem sobre la marxa, i després cap al vespre arribar a l'últim punt, que ens trobarem una altra vegada al campament muntat, ens donaran sopar, ens donaran el sopar i res, servei de dutxa, servei mecànic, si hem de fer alguna revisió al cotxe, ja està, i cap a dormir.
Tipus de proves, suposo que hi ha 6 de tipus de proves, o hi ha 7 etapes, 7, 6? Perquè...
6 etapes.
Hi ha 6 etapes, al web posa 7, però són... Ho he mirat al web i posa que són 7 etapes, però és igual, suposo que cada etapa hi ha coses diferents, vull dir, perquè hi ha cada etapa, vull dir, si són les mateixes, si hi ha les mateixes dificultats, per què fer-ne 7, no? Suposo que cada etapa té la seva dificultat, vull dir, potser a vosaltres us va bé la tercera i la setena, i a molt li va bé la primera i la sisena, no? Potser aquí als cotxes, doncs, potser li va bé una, després l'altra li va malament. Clar, suposo que són 7 zones, sí que és de la mateixa zona del Marroc, però la superfície ha de ser diferent, no? Perquè, si no, suposo que prima i es privilegia la varietat, no? del terreny.
Sí, sí, segons ens han comentat l'organització, la primera etapa, o sigui, comencem, diguem, de menys a més exigència, no? La primera etapa és més tranquil·la, perquè puguem anar nosaltres a adaptant el vehicle, la zona, el terreny, i conforme van avançant els dies, el terreny es va complicant. Potser el primer dia és més amb vegetació, més... Segons comenten, no sembla que estiguis al Marroc, és amb la selva. Després vas avançant, hi ha etapes que quan creuem l'Atlas, doncs són pistes rocoses. Després, inclús, un altre dia seran etapes amb dunes de sorra. Una mica, ja dic, variant segons el terreny anem avançant a l'Àfrica.
En saps alguna així que dius, mira, aquí potser ens veiem bé?
Aviam, no sé quina en concret, però també un dels objectius, o sigui, la manera de puntuar, perquè no és només el primer que arriba, no? O sigui, per temps. Es tracta de regularitat. Hi ha certs, durant cada etapa, hi ha certs punts que els tens marcats, que diuen, doncs mira, d'aquest punt fins d'aquí a 50 quilòmetres has de tardar, per exemple, has de fer una velocitat mitja de 80 quilòmetres per hora. Si tu aquest tram el fas amb 70 quilòmetres per hora o el fas amb 90, estàs penalitzant. Si són 80, són 80. I això, doncs, dona molt de joc també estar constantment controlant la velocitat, els punts, la direcció, dona molt de joc, això.
Ara parlarem dels patrocinadors que us han ajudat per tirar endavant aquest tipus de prova, però és un tipus de prova, la Panda Raid, doncs, que té una vessant d'aquelles que ens agrada, no? Solidària i que ajuda, col·labora. I de quina manera? Doncs amb material escolar, no? Vosaltres, per exemple, volíeu fer una crida, no?, des d'aquí, que la gent que a prop on ha d'anar, perquè la gent pot portar llibretes, pot portar colors, perquè després vosaltres ho portareu cap allà amb el Panda, o com va això?
Una de les exigències per participar a la Panda Raid és que cada participant, cada cotxe ha de carregar 20 kg de material escolar que s'entregaran a una escola del sud del Marroc, que és una zona bastant necessitada de tot. Llavors estem per reunir aquests 20 quilos, estem ajuntant llibretes, bolígrafs. Si algú vol col·laborar i vol passar pel taller Motor L'Escala aquí a l'Avinguda Girona a deixar qualsevol llibret, llapis de colors, qualsevol cosa que tingui per casa, serà molt benvinguda, perquè encara ens queda una miqueta, em penso, per arribar als 20 quilos.
Patrocinadors, vull dir, jo crec que s'han de dir els patrocinadors, perquè us han ajudat també moltíssim en aquest tipus de proves, perquè si no hi són, potser això no es fa. No? I perquè es pugui fer, doncs, és necessari les vostres ganes, però clar, després el tema pressupost després també és important. Vull dir, els patrocinadors suposo que són la clau també.
Sí, evidentment, qualsevol ajuda és bona i nosaltres hem intentat trobar gent que estigui que li agradi, que li faci gràcia aquesta aventura, que se senti identificada i que vulgui participar. N'hem tingut de diversos tipus. Per exemple, el simple fet de poder disposar d'un taller que ens faciliti un espai i unes eines i un material per poder preparar el cotxe, això ja és molt. És motor l'escala que ens ha ajudat amb això. Després també Scala Center, per exemple, també, vull dir, econòmicament, doncs ajuda una mica econòmicament, a canvi simplement doncs de rotular, fer publicitat amb el vehicle i ja està. Fleca Prats, per exemple, també, vull dir, desinteressadament, en seguida des del primer moment, vull dir, li va agradar la idea i ens ha ajudat. A l'Imter també, vull dir, una altra empresa de Torroella que també des del primer moment ha estat interessat en el projecte i ens ha recolzat en tot moment. Aviam, podríem parlar també de Navega Costa Brava, una empresa que ha sorgit fa poc aquí a l'Escala també i que molt, molt interessada en el tema també ens ha ajudat, o restaurar el Gotim o l'Espai Miramar.
Sí, déu-n'hi-do la gent que ha apostat per vosaltres. Per tant, avui som dilluns i d'aquí res, quin dia marxeu cap allà?
Divendres que ve agafem el cotxe, sortim d'aquí, passem la nit a Madrid per estar allà a punts per la sortida, que és el dissabte. Nosaltres som dels primers a sortir, penso. Sortim a les 10 del matí, que va ser cap a les 10 del matí. Clar, com que són 205 cotxes que s'han de verificar, que ho tinguin tot en regla, és un procés una mica llarg, que llavors la sortida és escalonada, cadascú té una hora assignada, la que s'ha de presentar, diguéssim, a la línia de sortida, i a partir d'allà començar el rally cap a Marroc.
Doncs mira, del 7 al 14 estarem ben atents amb vosaltres dos, en aquesta Panda Raid, que és la primera vegada que us hi presenteu, però és la setena edició, una prova que té la vessant solidària, i per tant que suposo que l'objectiu serà modest, després estarem ben atents amb el que pugui passar. I no sé si voleu comentar alguna cosa abans d'acabar, algun comentari, alguna cosa que ens hàgim deixat.
A la pàgina web de la Panda Raid es pot seguir el progrés de cada un dels equips. Tenim un localitzador GPS instal·lat al cotxe. Bé, tots els cotxes porten un localitzador de GPS instal·lat al cotxe perquè no es perdi ningú per allà al mig, podria ser un drama. I des de aprofitant aquest localitzador, l'organització posa a la disposició del públic general la possibilitat de seguir els cotxes, com van evolucionant, on estan a cada moment i quina és la seva posició. Nosaltres tenim el dorsal 86. Llavors, si entreu a la pàgina web de pandaride.com i busqueu seguir el dorsal 86, doncs ens veureu a nosaltres per allà mig perduts.
Doncs esperem doncs, que us veiem tant a l'inici com en el fi, no? Moltes gràcies per haver vingut, Pol.
Gràcies a vosaltres. Per...
I, Xavi, estarem ben atents, eh? Vull dir, quan arribeu, ja us volem aquí una altra vegada.
No preocupis, que aquí estarem. Moltes gràcies.
Bé, doncs posem el punt i final al programa d'avui, divendres, entrevista amb el Club Tenis L'Escala. Que passeu una molt bona setmana i ens retrobem divendres al 107.6.
Hola, sóc Georgina Falgàs i jo també escolto Zona Mixta de Ràdio L'Escala.